Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo.
Exclusivament en podcast.
Som a Ginebra, a la República de Ginebra, ara ho explicarem. Hem agafat el divan, l'hem col·locat a l'avió fins a arribar aquí, on ens acull Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra. Senyora Marta Rovira, gràcies per acollir el divan de Catalunya Ràdio.
A vosaltres per portar-lo fins aquí, és un plaer.
República de Ginebra, diem, eh?
República de Ginebra, això és el cantó de la República de Ginebra. Aquest és el nom oficial, diguéssim, d'aquesta república que ja fa molts anys es va federar a la Confederació Helvètica, Suïssa.
Com està?
Bé, molt bé, prou bé.
Prou bé?
Sí.
Fa fred a Suïssa, fa fred a Ginebra, fa fred a l'exili.
Bé, a Suïssa i a Ginebra fa fred, sí. Però a mi em recorda Vic, perquè jo sóc de Vic i Vic és una ciutat freda també i amb molta boira. I crec que aquest és un tret comú, no?, entre Ginebra, que moltes vegades queda també com amb una mena d'inversió tèrmica, a l'hivern, molt tapat, el sol no surt fins a les 12 del migdia i per un parell o 3 d'hores, i a mi m'agrada el clima, m'agrada aquest clima d'hivern.
Ens agradaria que ben aviat ens pogués tornar a la visita, si m'ho permet que li digui així. Quan podrà ser això?
Doncs la veritat és que no ho sé, que he après a conviure i a viure amb aquesta incertesa, no?, de quan es donaran les condicions perquè jo pugui tornar d'una manera justa. Justa vol dir sense que em vegi acusada d'un delicte que no vaig cometre, que és un delicte de rebel·lió, que implica violència, no?, per intentar transformar i canviar les coses políticament. I la violència per mi sempre ha estat una línia vermella, sempre ha estat allò que mai hauria de passar per defensar les nostres idees, el nostre projecte polític. Per tant, no sé quan es donaran aquestes condicions que a mi, en tot cas, em permetran encarar-me, enfrontar-me amb l'oposició política amb els mateixos instruments, en termes d'igualtat, en un espai polític i democràtic, no davant d'un tribunal criminal.
A veure, gravem aquesta conversa del divan el 24 de novembre, just al Congrés dels Diputats. Ara mateix estan parlant de que el delicte de sedició realment ja quedi derogat, tot i que realment doncs, hi haurà aquest dels desordres públics agreujats. I a vostè l'han encausada per rebel·lió, que en principi és una idea que té a veure amb les armes. Per tant, podria ser que li traiessin ja, diríem, la possibilitat de jutjar-la pel delicte de rebel·lió i anessin al de desordres públics agreujats? Podria ser això?
Es fa molt difícil saber com els tribunals poden interpretar un nou codi penal que, permeti'm, encara no el tenim.
Encara no hi és,
sí?
No.
Es fa difícil confiar en la interpretació i que la interpretació sigui justa i que, en tot cas, si hi ha procediments judicials, tinguin totes les garanties de defensa. Perquè fins ara el que ens hem trobat és exactament el contrari, sí? Està molt bé que desaparegui el delicte de sedició, ha de desaparèixer el delicte de sedició, perquè després de la sentència de l'1 d'octubre aquest delicte de sedició s'utilitza gairebé per primera vegada, perquè hi ha molt pocs antecedents, i s'obre les portes a utilitzar aquest delicte, el de sedició, amb unes penes monstruoses contra moviments socials, contra moviments polítics, que el que vulguin és canviar les coses. Pensi que qualsevol persona que a dia d'avui suposi a través d'una manifestació, a través d'una concentració pacífica, a qualsevol ordre de qualsevol institució, s'enfronta a un delicte de sedició. Per tant, jo crec que si finalment aconseguim derogar aquest delicte de sedició amb l'interpretació de la sentència de l'1 d'octubre, protegirem realment la llibertat d'expressió, de manifestació pacífica, el dret de reunió. Però veurem, tot just inicia la tramitació avui, veurem què acaba passant.
Clar, però quan ens anem a mirar la lletra petita del que ha de ser el de desordres públics agreujats, hi ha un punt que parla de pena de presó de 6 mesos a 3 anys, els que, actuant en grup i a fi d'atemptar contra la pau pública, executin actes de violència o intimidació. I la clau és aquesta pregunta, l'intimidació. Perquè hem anat a mirar fins i tot, diríem, el diccionari d'estudis jurídics i resulta que finalment té a veure amb el que se sent intimidat. És a dir, si algú realment, o sigui, amb el subjecte passiu, diu jo em sento intimidat, bah, doncs el jutge pot decidir que t'encausa, no?, i que et jutge per intimidació. És a dir, no depèn de l'actiu que seria la violència, sinó del passiu de la intimidació. I això està, o sigui, deixa molt en mans de la interpretació que vulgui fer-ne el jutge.
És evident que el govern espanyol ens ha posat aquest nou delicte sobre la taula de desordres públics agreujats, però també és evident que nosaltres hem procurat que aquest delicte estigui molt ben tipificat. I molt ben tipificat significa que hi hagi l'exigència, el criteri de la violència. Sí? I és evident que durant la tramitació parlamentària tot es pot millorar i està molt bé que hi estigui havent el debat que hi ha sobre la taula per millorar aquesta tipificació. Perquè com millor redactem, tipifiquem, no sé si s'entén aquesta paraula de tipificar, vol dir quan millor descrivim quines són les conductes criminals, menys marge d'interpretació i menys marge d'arbitrarietat tenen els tribunals, perquè s'han de cenyir exactament el que diu el tipus penal. Per tant, benvingut al debat. Aprofitem el debat, aprofitem, no, aquest moment per exigir una millor concreció de les conductes realment penals, perquè cap tribunal es pugui extralimitar, que és allò que han fet amb nosaltres. Què han fet amb nosaltres? Una interpretació absolutament arbitrària, desproporcionada, política. S'han aprofitat que hi ha un delicte de sedició que no està ben tipificat per aplicar-lo en contra nostra, i això no podem permetre que passi en cap tipus penal que pugui acabar afectant drets humans i drets fonamentals que són els que intentem protegir. És el dret a la llibertat d'expressió, de manifestació pacífica, el dret de reunió, el dret d'assemblea. Aquesta és la nostra voluntat. Per tant, aprofitem la vinentesa i realment aconseguim concretar tant la pena, la conducta criminal, que impedeixi que hi hagi un abús per part dels tribunals, que de fet impedeixi que els tribunals facin política, perquè els tribunals s'haurien de cenyir a aplicar el dret.
En aquest punt, m'agrada recordar que la senyora Marta Rovira és llicenciada en dret, ha exercit com a advocada i, a més, és llicenciada en ciències polítiques. És a dir, que sap molt bé de què parla. Si m'ho permet, jo pensava, si en comptes de dir actes de violència o intimidació, atenent el que vostè diu, a la violència, digués actes de violència i intimidació, ja faríem que sempre hi hagués d'haver violència perquè es pogués encausar o jutjar algú per aquest delicte.
A mi hi ha una cosa que em sorprèn molt aquests dies, des que s'ha conegut aquesta proposta de reforma del Codi Penal, i és que la interpretació que estem fent del que hem conegut d'aquest text, diguéssim, que de moment només és una proposta, sigui una interpretació que generem un debat, diguem-ne, que és molt desfavorable als moviments socials, als drets que volem protegir. És com si féssim d'advocats del diable, en lloc de carregar els tinters a favor de la protecció dels nostres drets, a favor de que nosaltres puguem defensar el nostre projecte polític, però qualsevol altra associació o entitat pugui defensar els seus objectius polítics, en lloc de fer això, de fer una interpretació absolutament favorable al que hi ha avui sobre la taula, que és evitar que s'apliqui el delicte de sedició a qualsevol sindicalista, manifestant, algú que es vulgui concentrar, que vol canviar les coses, no? Carreguem els tinters en contra de tot això. Aleshores, què tenim avui? Avui, de moment, hi ha un codi penal que és que permet que qualsevol persona que suposi el que una autoritat digui pugui ser condemnat per un delicte de sedició. I això, d'entrada, el que es proposa és que desaparegui. Perfecte. Primer pas. Segon pas. El delicte de desordres greus, que ara es podia aplicar abusivament fins i tot a gent que es manifestava amb la cara coberta, no? I que es podia aplicar a penes molt greus, diguéssim, a situacions... doncs això també ho impedim, perquè exigim que en aquest delicte hi hagi el requisit de la violència. I, per tant, immediatament, aquelles manifestacions escolti, que algú vulgui dubtar de si s'han de ser jutjades, si han de passar per un tribunal criminal, passen a ser delictes de desordre, però no greus, perquè aquí hi ha el requisit clar de la violència. Que hi ha coses que són millorables i que esperem que en la tramitació parlamentària i en el debat públic i social que s'ha obert això es pugui millorar, i tant. I aquí estarem nosaltres, sí? Però tot i així, sí, a mi m'agradaria que es tingués en compte que la situació actual, sense que s'aprovi la derogació del delicte de sedició, és molt greu. I això és el primer que intentem combatre, que després de la sentència de l'1 d'octubre, aquest delicte de sedició, que es pot aplicar de forma desproporcionada, arbitrària, a qualsevol manifestant, no es pugui aplicar. I això és una bona notícia per al moviment independentista, però per al moviment sindicalista, per als moviments socials que volen canviar la realitat. Això és una bona notícia. I això també ho hauríem de... també hauríem de fer un debat favorable a que això passés, i també hauríem de fer un debat favorable que el delicte de desordres greus s'apliqués només en aquells casos en què la violència és palesa, sí? No estan argumentant precisament en una aplicació, no? En contra de qualsevol moviment. En fi, em sorprèn que en lloc de carregar els tinters, no?, fent més difícil una interpretació arbitrària i desproporcionada, estem fent una mica el contrari, tots plegats.
Segurament perquè es pensa que el Tribunal Suprem actuarà en funció de la interpretació que vulgui, és a dir, que potser algun jutge ja vol posar unes penes i llavors mira de retorçar els textos legals per trobar la justificació. És a dir, com si haguéssim perdut en molt bona part confiança amb alguns jutges, com a
mínim. Certament, però... sí? Certament, certament. Però la fase legislativa, jo quan estudiava dret, no, hi havia una cosa que es deia lege ferenda, no, que és quin és l'esperit de la llei? Què és el que busca fer la llei? Quin és el motiu, la raó, la justificació que porta el legislador a fer aquesta llei? I aquesta inspiració que ha de vincular el jutge, el magistrat, el tribunal, perquè és una interpretació que ha de ser vinculant, ha de ser favorable a la protecció dels drets humans. No? I a mi aquí em genera una contradicció. Estem en fase de tramitació parlamentària, és evident que fer d'advocat del diable i pensant que els jutges interpretaran malament la llei està molt bé, diguem-ne, que vulguem ser molt més exigents per deixar un text molt més concret que eviti desviacions d'allò que signifiqui la protecció d'aquests drets, no? D'aquesta llibertat d'expressió, d'aquests drets de manifestació, està molt bé, però home, entre tots plegats hauríem d'intentar que la interpretació del text fos favorable també a aquests drets humans, sí?
Llavors, suposat delicte prescriuria al cap de 5 anys, hem començat a comptar, el moment que Llarena retira l'ordre, juliol del 2023 la podríem tenir a casa?
Miri, a mi aquestes previsions que es fan sobre la base d'un fonament poc rigorós les trobo inhumanes. Per mi, per la meva família, per l'entorn, perquè generen una expectativa que no és realista, les trobo profundament inhumanes. Perquè qui m'ho pot garantir? Qui m'ho pot garantir que jo puc tornar sense que em trobi que, com s'ha publicat per molts mitjans de comunicació, sense que em trobi en una altra causa oberta a l'Audiència Nacional, sota una acusació terrible de terrorisme, per exemple, pel tsunami democràtic? Perquè això s'ha publicat. S'ha publicat a molts mitjans espanyols. Qui m'ho pot garantir que no s'inventen una altra causa, un altre informe prospectiu de la Guàrdia Civil, que en col·lecció no en tinc uns quants, de 500 pàgines cada un, dient coses que jo mai he fet? Qui m'ho pot garantir tot això?
@eldivancopulo. El Divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Quan vostè demana garanties per tornar, a quines garanties es refereix?
Clar, és que sap què passa? Que jo estic acusada des del 2018, des d'inicis del 2018, jo estic acusada d'un delicte de rebel·lió. Qui s'ho podia pensar, jo, això, realment? I per què tinc una acusació d'un delicte de rebel·lió? Per poder-me aplicar les mesures cautelars de forma immediata. I això, miri, em fa molta il·lusió que ho digui el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides fa res, el mes de setembre, quan va resoldre a favor dels drets dels diputats del Parlament de Catalunya quan estaven a la presó, sí? Perquè diu directament, i és la segona vegada que... Bé, aquí ho diu molt obertament, que s'insinua a nivell internacional, que aquestes acusacions clarament desproporcionades i abusives van ser utilitzades per aplicar-nos les mesures cautelars de presó, de... Sí? sí? Aleshores, qui em garanteix que el poder judicial, ara que s'ha derogat el delicte de sedició, si jo torno, em trobaré que actua amb totes les garanties i de forma raonable i no pas de forma arbitrària, ni política, ni desproporcionada? Aleshores, és clar que es digui, no, és que ara ja està tot arreglat i ja podrà tornar.
No, les garanties, li demanava, no? Vostè diu, no puc tornar si no tinc garanties. I quines garanties pot tenir?
D'un estat democràtic i de dret.
Però vostè és a Ginebra perquè ha pensat que aplicaria el dret d'una determinada manera. Quines garanties pot tenir a partir d'ara per poder tornar?
No. Jo vinc a... O sigui, quan jo decideixo marxar, sí, no tinc cap garantia enlloc, de ningú. Ni tan sols sé què passarà. No en tinc ni idea, però jo decideixo lluitar davant d'una cosa que considero absolutament injusta.
El que té és la garantia que l'haurien posat a la presó.
No tinc cap garantia de res ni de ningú. Jo, al final, amb el meu marit, amb el meu company, amb en Raül, pensem que anar al Tribunal Suprem és una loteria, i la loteria més aviat es decanta a favor d'ells sempre, que ja hi havia els presos polítics, sí? I, per tant, considerem que quan a mi se'm torna a citar al cap de 3 setmanes d'haver anat ja a donar la cara al Tribunal Suprem, d'haver-me escapat del canto d'un duro a una presó provisional, sí? Per cert, presó provisional, perquè després es compleix una sentència, una condemna d'una sentència que estava dictadíssima, sí? Quan nosaltres decidim, marxem, intentem trobar una mica d'esperança, intentem trobar un lloc on lluitar, això ho fem sense cap garantia de res ni de ningú. Ni tenim res preparat. Senzillament, la força que nosaltres trobem en nosaltres mateixos és lluitar per nosaltres, per la família, lluitar davant d'una situació que és absolutament injusta, que és que nosaltres no puguem debatre al Parlament de Catalunya a favor d'un referèndum, que no puguem fer... Miri, jo recordo perfectament com vaig presentar la llei del referèndum al Parlament de Catalunya. Perfectament, perquè això tenia una intenció. Quan jo la presento i demano la paraula a la presidenta Forcadell per poder obrir el debat de la llei del referèndum, en aquells 5 minuts jo dic que nosaltres entenem que estem aplicant el dret internacional, un dret internacional que té cabuda en el marc normatiu espanyol, i que si algú considera que aquesta interpretació que nosaltres estem fent per debatre la llei del referèndum al Parlament de Catalunya no és exacta, no és correcta, ens sotmetrem al control jurisdiccional posterior del Tribunal Constitucional. Sempre comptàvem que hi hauria una interpretació jurídica del Tribunal Constitucional sobre si nosaltres podíem exercir un dret que tenim, que és el dret a l'autodeterminació, i que ells ens dirien si sí, si no, en quines condicions, una mica el que anticipadament ha fet Escòcia. Però mai ens imaginàvem que la jurisdicció que ens cauria sobre el cap fos la criminal, perquè no tocava. Aleshores, marxo amb quines garanties? Amb caps, marxo per lluitar, perquè no em treguin el dret de lluitar, sobretot per les qüestions més vitals i més personals. Jo sóc mare, tenia una filla de 6 anys. Per què ella ha d'assumir aquesta situació absolutament injusta? Per què no ha de viure una història de lluita pels seus drets, pels drets de la seva família, del seu país, pels drets a votar, pels drets a ser com volem ser? I llavors, per què jo he de tornar sense tenir cap mena de garantia després de tot el que he fet? Per què? I per què es diu que hem de tornar d'aquesta forma tan fàcil? Per què no s'assumeix la profunditat del que hi ha en realitat?
Clar, jo entenc el que vostè diu quan diu és absolutament injust, no? Quan ens diuen torneu, però també penso que aquell que li diu torneu el que realment està expressant és el desig de que puguin
està
tornar.
Està molt bé, i les bones persones que ho diuen amb aquesta bona fe,
sí,
a mi em toquen el cor. I si al darrere de dir la Marta Rovira tornarà o ara està més a prop de tornar o genera les condicions objectives perquè pugui tornar i s'acabi la situació injusta, ho fan amb amor, ho fan amb el cor, me'ls estimo, no expressen res més que una esperança i un desig que jo també comparteixo. Però no tothom ho fa de la mateixa manera, sí? I llavors és el que a mi xoca una mica, em sorprèn.
Com està l'Agnès?
L'Agnès està molt bé, està molt bé.
I no pot ser que l'Agnès, que va venir ara, vostè deia, quan tenia 6 anys, aquella carta que vostè va recordar a punt del 7 i ara ja han passat allò més de 4 anys, gairebé 5, se senti suïssa?
L'Agnès, tot el que ens ha passat, hem intentat que per l'Agnès fos una oportunitat. I l'Agnès s'està fent gran. Vam patir tota aquesta situació quan ella tenia 6 anys, n'estava a punt de fer 7, i ara en té 11 i mig. I tot el que ens ha passat, que per ella és una oportunitat de viure una altra vida, de conèixer un altre país, de veure un altre món, de, jo crec que d'acumular molta resiliència, no?, de la vida també, doncs ella ho haurà de decidir. Ella haurà de decidir què vol ser, com vol ser, on vol ser, on vol viure. Però jo crec que li hem donat una oportunitat, en el fons.
A mi, quan avui havíem de venir aquí amb els companys a fer el divan, em deien, i què fa la Marta Rovira a Gènere? Oh, la secretària general, acaben de tornar a la gent. Però què més fa? Què més fa? I vostè parla de la internacionalització del procés, de la situació de Catalunya. Des d'un punt de vista concret, què ha aconseguit? O que vostè pugui pensar, mira, això que està passant té a veure amb la meva feina que faig, no com a secretari general del partit, sinó internacionalitzant.
Ho podrem explicar d'aquí uns anys. Perquè estic molt orgullosa, estic molt satisfeta, estic molt feliç. Perquè ara ja gairebé, el mes de març farà 5 anys. I mirant-ho en perspectiva, de tal com vaig arribar amb una incertesa però amb ganes de lluitar i sabent que, ostres, des de fora això es havia de veure diferent, mirant-ho en perspectiva, clar, és brutal i n'estic molt orgullosa del que he aconseguit, del que he fet, de com he persistit, de com he resistit, de com he crescut fins i tot i de tot el que he aconseguit, que es pot dir poc encara. Jo crec que alguna cosa es veu i intuïtivament es pot veure.
Penso, Consell d'Europa, no hi ha hagut ni un país que els torni a ningú, cap. És un grup d'estats, la Unió Europea, i no és Suïssa, i per tant defensen els estats, però no els tornen.
De vegades quan explico a gent més propera d'Esquerra, no, a Esquerra, el que estem fent, amb qui parlem, el que ens diuen, com ho veuen, com ens ajuden fins i tot, quines complicitats polítiques personals generem, en quins projectes internacionals estic col·laborant, amb qui tinc l'oportunitat de parlar aquesta setmana o amb qui tindré oportunitat de parlar la setmana que ve, perquè Ginebra és una ciutat molt global, molt internacional. Em diuen, Marta, això ho has d'explicar, ho hem de sortir a explicar, hem de trobar la manera com ho expliquem. No ho podem explicar, perquè la meva inversió no és per explicar-ho. La meva inversió és per obtenir resultats. La meva inversió és perquè ens en sortim. La meva inversió va més a mig o a llarg termini, sí? És a dir, hi ha moltes coses que es treballen a nivell internacional que no les podem vendre tot el dia com un consum intern. De vegades, veient-ho des de fora, tinc la sensació que necessitem que ens donguin molt la raó des de fora, sí? Però ja està, i això potser és un símptoma del país que som o de la societat que som, sí? Ens ho hem de creure més nosaltres mateixos, perquè ho tenim tot, i tenim molt de poder polític, i tenim tota l'argumentació, i tenim la raó, i no ens poden negar que nosaltres, amb l'exercici de la democràcia, siguem allò que decidim ser com a poble, com a nació, sí? De vegades busquem que ens ho diguin des de fora per creure'ns-ho. No, creiem-nos-ho i des de fora fem la feina que hem de fer. Que no ha de ser una feina de façana i de parador, que ha de ser una inversió. Per què? Perquè la propera vegada que vulguem manifestar que tenim dret a votar, o que votem, o que fem un altre referèndum, o que fem un altre embat democràtic, o que ens autodeterminem, o el que sigui, tot el que haguem invertit de cara en fora haurà de sortir aleshores.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. A Catalunya Ràdio.
I quan sent la senyora Nadia Calviño, que diu que l'objectiu de la reforma de la sedició és extradir i jutjar Carles Puigdemont, Salvador Illa, després diu que no. Vostè què pensa?
Doncs penso que tenen molta feina a fer, realment. Tenen molta feina a fer i nosaltres també tenim molta feina a fer. Penso que expressa la pitjor cara del PP o de Vox. Penso que això no pot ser un partit d'esquerres, diguem-ne, no?
És el PSOE, eh?
Sí, clar. Penso exactament això. no? I llavors penso que sempre hi ha una voluntat de dividir-nos, no? Perquè al final aquestes declaracions, diguéssim, quina intenció estan fetes? Primer és una expressió, una altra vegada, de la por ellos, no? És una expressió d'amenaça, de que nosaltres no avancem, que no caminem, d'amenaçar la gent, i al final no deixa de ser una intenció de dividir-nos entre nosaltres, sí? Miri què fa Esquerra o el PSOE, no? Ho fa en contra d'en Puigdemont. Doncs no, nosaltres treballem per tot el moviment independentista i sobretot pels lideratges que ho han donat tot pel moviment independentista. Penso tot això, però penso que nosaltres hem de seguir, i de vegades aquestes declaracions, pues, va, doncs ja està, les descomptem una vegada més, i nosaltres en el camí que hem d'estar.
Ara que justament el president Puigdemont s'enfronta, doncs, a la possibilitat de perdre la immunitat, i parla amb el president Puigdemont sovint?
Anem parlant, hi ha moments que són més difícils que d'altres. Sempre, miri, jo de les primeres coses que vaig fer, quan vaig arribar a Ginebra, una vegada vaig intuir que més o menys em podria quedar, que sabia que més o menys havia de fer, que la família podria venir. És a dir, un cop vaig tenir com superades les qüestions més personals i més familiars, la primera cosa que vaig intentar fer va ser, bueno, i ara què, com puc ser útil jo per al projecte polític, pel moviment, per Esquerra Republicana, com puc ajudar? I una de les primeres coses que faig és posar-me en contacte amb el president Puigdemont, no? Intentar compartir allò que fos més necessari a nivell personal, a nivell també de la lluita de l'exili i, finalment, també a nivell polític. És evident que, després del que ha passat, no?, els últims mesos, bueno, hem de pensar com tornem a reconstruir aquestes relacions, com tornem a reconstruir el moviment independentista, perquè ho hem de fer.
Marta Rovira, a Ginebra, al divan.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi.
Ens l'ha triada la Marta Rovira, aquest compta amb mi. Li veig brillar els ulls. Per què?
Intentat no escoltar-la gaire.
No, la posem a primer pla, va. Mati se van, eh?
No, no m'ho feu, això.
Compte amb mi.
Dels teus somnis.
Somnis. M'ha dit que ha crescut aquest temps. M'hi he fixat, m'ho ha dit abans, i he pensat, ens ho ha d'explicar la Marta, això.
Bé, aquesta cançó és veritat que, clar, l'he sentit abans i després de l'exili, sí? D'alguna manera, o l'he sentit diferent, diguem-ne, en diferents èpoques. Però si la vaig triar és perquè per mi és una mica la cançó de l'exili, sí? Al final, l'exili és una lluita política, però té molt de personal. I per nosaltres, com a família, ha sigut una lluita personal, sí? És a dir, al final ho escollim, és el meu company sobretot que em convenç, de dir, no ens poden robar allò que ens estimem, sí? I hem de lluitar per allò que ens estimem. Marxem, fem els tres, ens en sortirem junts a qualsevol lloc, i això és aquesta cançó.
Som al divan amb Marta Rovira, sentim una mica més la música tots.
Desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo.
Quan vaig posar aquesta cançó, sí que em feia una trampa a mi mateixa, perquè cada vegada que l'escolto, per mi significa, doncs, això, no? Amb en Raül, haver decidit sortir a lluitar per nosaltres, per la família, per nosaltres, i m'emociona cada dia. I ahir li vaig dir amb ella, he donat aquesta cançó, serà molt difícil explicar per què sortiràs a l'àudio, diguem-ne, i crec que has de sortir, i em va dir, no estàs bé.
Endavant les atxes, no? Sí, si diguéssim. I de Charango també aquesta altra. Agafant l'horitzó.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Té a veure, i tant, no?
I tant.
I tant, ara diu i tant, no em facis dir res més, va.
No, He triat xarango perquè, clar, quan estàs en una situació com la, de, com la que comentava, no? D'haver de marxar, de lluitar per salvar el mínim, que és salvar la família, poder fer de mare, que no li facin això a la meva filla, si us plau, a la meva filla, no. És a dir, jo puc assumir la responsabilitat de tots els meus actes. Jo podia esperar que passaria alguna cosa així, però sobretot allò de dir que ella tingui totes les oportunitats que hagi de tenir la seva vida, sí? I sé que sona molt proteccionista quan al mateix temps jo he descobert que les criatures, els infants, ho tenen tot per lluitar. Quan no els connotes excessivament, quan no els compadeixes amb el teu patiment, sí, ells són brutals, són vida, són lluita, són... Però per què he triat xarango? Perquè, clar, els primers mesos d'arribar aquí amb aquesta incertesa, sense saber què passaria, jo no escoltava música. No, jo lluitava i doncs quedava amb molta gent, parlava amb molta gent. El meu advocat em va dir, parla, explica el teu cas a tanta gent com puguis, mirem a veure com ho podem fer, etc. I a un moment determinat, a l'exili, que un dia sola, perquè vaig estar uns quants mesos tota sola, no? Allò de, no sé com va ser, algú va enviar un missatge, em vaig connectar, va saltar una cançó de xarango i vaig dir... Ostres, la música, no? M'havia oblidat de la música.
I de la força de la música.
Exacte, m'havia oblidat de la música, del que és vibrar amb la música, del que és sentir, del que és... I llavors va ser a través de xarango que vaig reconnectar una altra vegada amb la música. I llavors va passar una cosa molt bonica, que xarango va venir a fer un concert el juliol del 2018 en un festival que hi ha just aquí al costat, en un poble de Ginebra, Nyon, el Festival Paleo, i que va fer mans i mànigues, no? Xarango, l'Alguer, per posar-se en contacte amb mi, l'Anna Gabriel, i ens van convidar. I clar, no només va ser recuperar la música i el sentiment de força que et dona la música per lluitar, que a sobre vam anar a un concert, no? De xarango. Per tant, xarango per mi té aquesta reconnexió, no? Amb la música, amb la força, amb la lluita, i amb el que significa això des de l'exili.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Tanca els ulls.
Plou entre tu i els altres. Sé bé què sents, dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra. I casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents.
Com era l'avi Quico?
Fantàstic.
Francesc Vergés Ordeig va ser alcalde de Sant Pere de Torelló del 56 al 65. Es veu que jugava molt bé al futbol, a Osona, a l'Osona. Va fer arribar la línia d'autobusos fins al poble i va posar un rellotge al campanar. Es va quedar orfe molt jove i li va tocar tirar endavant amb tota la família. Van criar un ramat amb els seus germans, tot i que la família es va guanyar la vida amb un colmado, que dèiem llavors, d'alimentació, on venien una mica de tot. Després va ser un estanc. S'explica que l'avi va muntar una farmàcia perquè hi treballés la Rosa, la mare de la Marta, i que l'avi finalment es va jubilar treballant al Banc Popular. La Marta el va conèixer bé. Tenia devoció per l'avi.
És a dir, una vegada em van preguntar, i com és que vostè es dedica a la política? I vaig pensar, ostres, quina bona pregunta, no? D'on m'ha vingut la vena? I repassant la història familiar, penso que en tota la història de la família, tant per la banda de la meva mare com també del meu pare, hi ha un valor transmès que és ajudar, ser útils. I això era el que era l'avi Quico. Per què l'avi Quico era alcalde? Perquè ajudava la gent. ajudava la gent. I quan, quan va deixar de ser alcalde, què feia? Ajudava la gent. I aquest és un valor que a mi m'han transmès els meus pares, també, no? Per què jo estic en política? Perquè és una manera d'ajudar la gent. I si no hagués acabat en política, que no sé ben bé com hi vaig acabar arribant, diguem-ne, on estaria? Doncs pues, vaig estudiar dret. I vaig estudiar dret per què? Perquè venia la gent, s'asseia a la meva taula, al meu despatx, i m'explicava els problemes i els intentava ajudar, no? I és un fil. El que passa que el vaig conèixer, però el vaig conèixer poc, perquè els avis, els pares de la meva mare, els meus avis materns, es van morir d'un accident de cotxe, quan jo tenia 14 anys. I et queda, o sigui, et queda aquella idea romàntica, no? de tot el que havíem fet per tu només amb els teus 14 anys, de tota la història, però clar, a mi m'encantaria haver pogut gaudir dels meus avis molt més temps. Jo quasi no hi vaig poder parlar de política, per exemple, no amb els meus avis, perquè es començava a conformar la meva consciència, però sí, en fi, hi penso cada dia i els trobo molt a faltar.
I un dels besavis, Jaume Rivera i Camps, què ens en pot dir?
Tinc un parell de records de dos besavis meus, de l'avi Jaume i de també la iaia Trini, per la part de mare. I tinc uns records, unes imatges gravats de petites, d'unes persones molt entranyables, molt acollidores, i molt recloses ja, clar, al final de la seva vida, no? Aquest és el record que tinc.
Que també va ser alcalde de Prats de Lluçanès del 39 al 41, que va créixer en una família típica del país compromesa amb l'educació dels fills i la llibertat de Catalunya. Estava pensant en aquest l'avi patern que va néixer en una colònia industrial, una família obrera, però que va acabar tenint la seva pròpia fàbrica tèxtil, que treballava en jornades de 16 hores al dia.
El meu avi era en Joan Rovira per la Romania, Joan Rovira Puigcercós, per això, Sí. Sí, l'avi va néixer en una colònia tèxtil, sempre va estar molt relacionat amb la lluita del tèxtil a Catalunya. Va acabar tenint 4 telers, diguéssim, a casa seva, i finalment, quan el tèxtil va fer aigües al país, doncs també van patir, no?, aquest moment tan dur. Del meu avi en recordo una carta que el meu pare li va fer arribar, perquè el meu pare va seguir la mateixa trajectòria, és a dir, va treballar en el món tèxtil i treballava en aquestes fàbriques que treballaven 16 hores, 18 hores, diguem-ne, i una vegada el meu avi em va llegir una carta del meu pare, enviat quan el meu pare era molt jove, on li explicava que estava en una fàbrica tèxtil, que acabava la jornada amb els pulmons ple de, no, de borró, escopint sang, no? I al final, són coses que et queden a la vida, del que han lluitat, no?, les teves generacions, al final, perquè tu puguis ser també on ets, d'alguna manera, sí? És tota la història familiar que tinc, tant per una banda com per una altra, és una història de lluita constant.
Abans n'ha parlat dels valors dels pares, Joan Rovira, Rosa Vergés. Quins valors li han transmès que vostè els té presents? I els vol transmetre també la filla?
Abans deia, l'exili ha sigut un creixement, no? I evidentment és un cop a la vida que t'obliga a créixer. És curiós, no?, com va la vida, perquè t'acabes coneixent a mesura que et fas gran i arriba un moment que et coneixes molt bé, sí? I jo crec que ara, en aquest moment, em començo a conèixer molt bé i em poso reptes també, no? Ostres, va, Marta, que ja ens coneixem, no? I això et ve donat una mica, no?, per la teva pròpia història, pels valors que t'han transmès, per la història de les teves famílies. Jo crec que tot és una història amb molt d'amor. L'amor hi és per tot arreu, molta estimació. I realment, jo és una cosa que faig servir. És a dir, quan l'amor, l'estimació, l'honestedat, l'optimisme, no? Sempre l'esperança, l'optimisme, la lluita, la perseverança, però amb optimisme, sí? Vinga, va, som-hi, que hi arribem, que hi som, amb molt d'amor, amb molta perseverança, això amb molta lleialtat, amb tu mateix, amb molta... Jo crec que aquests són uns valors que porto la sang. quan jo de vegades he de resoldre algun problema o hi ha una situació que em fa sentir incòmoda, penso, per què et sents incòmoda ara? Què està passant? O amb alguna persona que no t'hi acabes d'entendre i falla el respecte i l'amor, o falla l'honestedat, o...
Jo no ho sent del cos. On sent aquest malestar? L'estómac? On el sent?
No, és una mica tot sencer, no? És a dir, et preguntes com és, aquí hi ha algú que no acaba d'encaixar, no? Aquí hi ha algú que no acaba d'anar. Aquí hi ha... I moltes vegades és manca d'això, manca de tenir por d'estimar, o tenir por de ser honest, o no? Trobar-te en situacions de... No, jo crec que a la vida hem de ser molt més oberts, molt més sincers, mirar les coses amb molt més d'optimisme, amb menys tacticisme, amb menys càlcul, amb, no? És ser molt més honest, molt més lleial, molt més sincer.
Ara
crec que aquests són uns valors.
Ha dit aquesta expressió, perdó, tenir por de... Què n'ha fet de la por? Està a l'exili, què n'ha fet de la por?
Bueno, jo crec que la por s'ha de racionalitzar.
A veure.
És un sentiment que s'ha de trobar, que s'ha d'identificar,
sí?
Que si es pateix, i és lògic que es pateixi, només faltaria, s'hi ha de posar consciència i s'ha de racionalitzar, i és clar que sí, que de vegades, ja no parlo tant per mi, però jo crec que és una cosa que hem de normalitzar una miqueta més a la nostra societat, i és clar que sí, la gent té dret a tenir por, té dret a sentir la por, té dret fins i tot a posar-hi consciència i té dret a treballar-la, de fet hauria de treballar-la, hauria de ser un deure. Però això és una mica, a mi m'atrau molt tot aquest món, de la manca d'educació emocional, del tabú emocional a la nostra societat. Però què tant tabú ni té tanta història? Però si som persones, i la meitat som raó, i l'altra meitat o més som emoció. I crec que en aquest sentit, a la nostra societat, tenim una assignatura pendent. Molt important.
Però no se li desboca, no se li ha desbocat. La té allò, diríem, limitada, la por. D'aquí a aquí, reina? D'aquí
no,
a aquí, què?
No, i, o sigui, jo crec que s'hi ha de posar consciència la por. Si es deixa desbocada,
sí,
la por t'acaba guiant,
sí,
a tu mateix.
Sí.
Aleshores, jo crec que un s'ha de seure, s'ha de trobar-se amb si mateix, s'ha de saber escoltar i s'ha de dir què et passa, et passa això. És lògic i és normal que et passi això, absolutament. Pots combatre-ho? Sí. Com? Amb amor, amb lluita, racionalitzant-ho.
Fes el mateix que faria sense por.
Però jo quan parlava de la por,
sí,
no parlava de mi mateixa. Jo el que estava intentant explicar és que massa sovint a les relacions personals, fins i tot a l'hora de fer política, a les relacions, professionals, a l'hora de debatre, de prendre decisions, de parlar, d'establir relacions entre les persones, hi ha por. I la por ens limita, ens condiciona, ens fa ser excessivament prudents, no ens deixa donar-nos a conèixer, ser prou honestos. I com a societat hem de superar tot això.
Marta Rovira, avui al divan.
Take a picture of us now while we're happily lighting.
Take a picture.
On this road.
La Lucía Salón, que de fet és de Barcelona.
Well, look it. Stopped snowing. Stop the car and look up. The stars are shining. Take a picture of us here while it's.
Què li recorda?
Still happening. Aquestes són unes melodies una mica més antigues, no? Perquè descobreixo molt per casualitat la Lucía fa molt de temps. I quan estava pensant, no, músiques... A mi m'agrada molt la música, però jo trobo que hi ha una música per cada moment. I, de fet, no hi ha una música que no m'agradi, m'agrada tota. Jo trobo que aquesta és art, és artística, és filosofia, és poesia, no? Aquesta Take a Picture, per mi, és la importància que tenen els records i la importància que tenen les fotografies en evocar determinats moments. És aquell exercici, de vegades, de tant en tant, mirar fotografies antigues o agafar un àlbum. Per mi ara això té més sentit que mai. I reviure't, no?, a través dels sentiments que et porta aquell moment d'aquella fotografia. i tornar a reviure aquell plaer, aquella situació, aquell... És preciós, això, no? I és el que ens diu la Lucía. Fes una foto d'aquest moment, no? Que el guardem, que el tenim. I wanted to be a happy bee flying out the window, flirting with every flower and then making honey. I wanted to be that pretty pattern on my pillow. I wanted to be... I aquesta altra, Vimi? És... Sigues tu mateix, és allibera't, treu-te les pors. És, per mi és clar, va molt adreçat a tu mateix, eh? Sigues tu mateix, va. No pots ser un altre, ets tu, i tu tens coses boniques, bones, tu tens les teves virtuts. Viu-les, explora-les.
I si es mira enrere, ja no dic endavant, eh? Que té moltes coses per fer, diu... Aquest moment va ser important a la meva vida. Què és el millor que ha fet en la vida per ara?
Un moment, puc acabar amb aquesta cançó?
I tant!
És que... vostè potser també s'hi troba, eh, Sílvia, però jo mai havia previst dedicar-me a la política i tenir un perfil públic. Sí? Aleshores, el perfil públic construït d'un personatge... també, això també ho he hagut d'aprendre i ho he hagut de saber. De vegades és molt injust amb un mateix...
Encotilla. Pot encotillar...
I és un personatge construït, és el que percep la gent.
Sí.
No? I tantes vegades m'he hagut de dir... Sigues tu mateixa.
Sigues la Marta.
Sí, i viu la Marta. I la Marta tindrà les seves coses bones i les seves coses que no ho són tant. I la Marta és el que és, i la Marta vol ser el que és, no? Però al mateix temps, això... Jo, clar, estic al capdavant d'una organització des de fa més de 10 anys, d'una organització que és una suma de persones. I totes les persones, totes, tenen les seves virtuts, les seves coses boniques. Cada persona és una preciositat. I tan poques vegades ens mirem els col·lectius i les persones d'aquestes maneres. Llavors, aquesta cançó, per mi, és una reivindicació de confia en tu, sigues tu mateix, mira't pel teu cantó positiu. I ho faig servir tant per la meva filla, que comença a notar la pressió de tot el sistema, no? A més, dona, nena, patriarcal a sobre. No, ets bonica, ets preciosa, tens les teves coses, t'has de mirar pel teu cantó positiu. Creix, cultiva't. Aquesta cançó l'hauríem d'escoltar a tota hora, tothom, tot el dia, i hauríem de convertir-la en un clam col·lectiu, no?
Li deia, Marta, i què és el millor que ha fet fins ara? Fins ara. No diu, d'això no estic orgullosa.
Encara més. No impostem la vida.
No impostem la vida.
La política de vegades és tan impostada. No. Som persones honestes que hem vingut a ajudar a la ciutadania. No? No cal impostar, no cal ser millor que ningú, no cal ser un altre. Fem-ho des del que som, que és com millor podem aportar. Quin és el moment més important de la meva vida?
El millor que ha fet, del que n'està més orgullosa. No? Potser no sé si és el més important, però tot això no estic orgullosa.
Jo una de les coses que visc amb més gratitud, amb més plenitud, i que tanca com un cercle vital molt, molt, molt maco, molt bonic, i que em dona molt sentit a la vida, és, ara diré un tòpic, però és el fet de ser mare, d'haver tingut una filla. És
totes
fascinant.
Les mares, totes les dones em diuen el mateix. I algun pare?
Sí, tant.
I algun pare també em diuen que el més important que ha fet a la seva vida és la seva criatura. Algun home m'ho diu, però totes les dones.
És que tornes a aprendre a viure.
Quan ets mare.
Clar, quan tens fills. Ets mare, ets pare, és igual, eh? Vull dir, no ho vull catalogar, però quan tu tens una personeta, no?, que creix... i que tens la sort de compartir amb aquesta personeta un tros del camí de la seva vida, és que aprens a viure una altra vegada, no? I això és fascinant, és brutal. I això ho pot sentir una mare, un pare, ho pot sentir un mestre, no? Els mestres tenen aquesta sort. Ho pots sentir... És igual, qualsevol persona que tingui una relació amb una personeta que el que fa és no créixer, aprendre què és la vida, formar-se ell mateix.
Els avis i tot, abans que parlàvem
els avis,
de...
per exemple, que els avis, les aquesta... àvies, les iaies, les tietes, és igual, és, no? És tenir aquesta oportunitat.
Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum, qu'elle vienne lui parler.
Dommage. Big Flo et Oli, que és un grup francès de rap originari de Tolosa. Beatles, en Florian i el Olivio Ordóñez. Que no la coneixem tant, aquesta cançó. Què és aquesta?
M'encanta. Aquesta és una part de la mescla, de la diversitat, no?, que ens aporta el fet de ser, de viure aquí a Ginebra amb una influència de la cultura francesa molt gran, evidentment, no? Estem a la part francesa de Suïssa, i, esclar, jo ara he vist la música a través de la meva filla, que canta, ja cantava abans de parlar, va començar a cantar l'Agnès. La música és la seva vida. I aleshores aquesta és una cançó que cantem juntes, que trobo que té, que té una història molt bonica, no? Perquè al final és aprofita la vida i aprofita els moments, és allò, no tinguis por, no dubtis. Hi ha moments que només passen un sol cop, no? I aquesta cançó parla de moltes històries en aquest sentit.
Aquest domage, eh? Aquesta llàstima.
Llàstima. Se t'ha escapat el moment, se t'ha escapat l'oportunitat.
Quel dommage, que diuen aquí, no?, també, en francès. I aquesta peça que ara sentirem, aquesta música, sabem que li porta records a la Marta Rovira. Aquí ens ho hem permès, em va que riurem, eh? Sí, sí, sí. I fins i tot a veure què feien els protagonistes.
Per què tens por que li hagi passat res? Perquè no m'has dit que no li ha passat res. És a l'armari.
Magnum.
Em vaig a nedar.
Això era de la sort que vam tenir de tenir una televisió, no?, pública en català, que començava, doncs, a passar sèries de producció, evidentment, de fora, però sí, jo vaig créixer amb Magnum, que era una de les meves sèries preferides, no?, en Higgins, dient ai, mare de Déu, senyor, i tantes altres coses, però jo que sé, amb d'altres, el Perry Mason.
Perry Mason, per exemple.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Poc s'ho pensava, que havien vingut a Ginebra.
No, no, estic al·lucinant.
Amb Perry Mason!
Sí, sí.
Li porta records de la infantesa.
I tant, i tant.
Sí?
I tant.
I si veia, fent de detectiva, no sé.
Sí, hi ha una mica això. De fet, jo crec que per això vaig estudiar dret, perquè m'atrau el dret. També havia sigut professora a l'Escola de Policia de Catalunya, no? Sí. Havia fet classes de dret administratiu. Sí, és...
Senyor Brado,
mira,
ho sabia que ni tan sols existeix aquest projecte?
I ens ha triat aquesta pel·lícula.
Highline Incorporated is now represented by Wyant, Wheeler, Hellman, Tetlow and Brown.
Filadèlfia. Aquesta és una pel·lícula amb molt de sentit, eh? Per què ens ha triat aquesta pel·lícula de Jonathan Demme?
Jo crec que és perquè també és una cosa que em deu venir de la família, no? Aquesta lluita per ajudar la gent, aquesta lluita perquè passi allò que és just, aquesta lluita de perquè tothom visqui bé, tingui oportunitats. És com una idea de justícia, com molt forta, que jo crec que em marca molt la meva vida, amb molta convicció, amb molt convenciment, no? I Filadèlfia, és que és insuperable la història que explica, que és una història de discriminació, no? Clarament relacionada amb un cas també, no, judicial, que busca que es faci justícia, que no hi hagi discriminació
per la sida en aquell moment.
Exacte, sí, sí. I a més, jo crec que és una pel·lícula que arriba en un moment determinat, que fa una gran pedagogia, no?, de la sida, i de les conseqüències que pot tenir.
Aquí al costat del seu braç esquerre hi veig un llibre que té anys, Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya d'Aurora Bertrana, que el podem trobar a la xarxa hològrafa, diríem, amb les seves anotacions. Per què ens l'ha triat? Aquest llibre és important per vostè.
És molt important i forma part també de la història de l'exili. És a dir, jo evidentment sabia el que sabia d'Aurora Bertrana, però hi va haver un dia que em va venir a veure, doncs, el director de Memòria Històrica, no?, de la Fundació IRLA, i em va portar els dos volums de les Memòries d'Aurora Bertrana. I em va dir, recorda, que l'Aurora Bertrana va viure a Ginebra una primera etapa, que va venir a buscar-se la vida, a formar-se com a música, com a mestra, etc. I després va venir un segon moment de la seva vida com a exiliada política. Uh-huh. I aleshores em va venir molt de gust i em vaig submergir a les seves memòries i, esclar, és una connexió brutal, no? No només de pensament polític, feminista, sinó també amb la lluita que ella ha de viure i patir durant l'exili a la mateixa ciutat, Ginebra, on estic jo, no? Ella, no sé si sabeu la història, però quan va venir cap a Ginebra per segona vegada, ella es va casar amb un ginebrí a la seva primera etapa quan estava vivint aquí a Ginebra, i després se'n van anar 3 anys a la Polinèsia Francesa, a Tahití concretament, que ella allà fa uns quants llibres, fa, jo crec que molt d'antropòloga, d'escriptora, però sobretot d'antropòloga, i quan retornen a Barcelona. Aleshores, Aurora havia passat la seva època més republicana, havia contribuït, no?, amb tot el moviment de la República, fins i tot havia arribat a anar amb unes llistes d'Esquerra Republicana com a dona insígnia en aquell moment, feminista, etc. I finalment arriba un moment que ella ha d'exiliar-se i el seu marit, Messe Chauffat, li diu: mira, torna-te'n cap a Ginebra, allà estaràs segura, i ens retrobem allà. Quan ella arriba aquí, una persona li fa avinent que el seu marit s'ha passat als nacionals a València i és bastant repudiada per la seva família política a Ginebra. Per tant, ell aquí pateix la solitud, l'exili, i clar, això a mi em va
fer connectar.
I el
rebuig, eh?
Absolutament, absolutament, sí, sí.
I encara ara sentirem un momentet l'autor d'un llibre que també ens ha triat.
So I wanted to tell a story that really obsessed me when I was writing my new book.
Malcolm Gladwell, l'autor de David i Goliat, que és una obra que no coneixem tant.
No.
I per què ens l'ha escollida?
Mira, abans deia, fem molta feina a nivell internacional i en bona part aquesta feina consisteix en, bueno, gent, parles amb gent molt interessant que et recomana lectures com aquestes. I aquest llibre jo crec que parla molt de la nostra història com a poble, com a moviment. Sí? És a dir, nosaltres potser en algun moment ens sembla excessivament massa que estem en una posició desafavorida quan no veiem precisament que havent viscut molts anys en una situació molt desafavorida ens col·loca precisament en una línia de sortida per guanyar-ho tot. Aquest llibre parla de com se'n surt la gent que més difícil ho té. I acaba amb una conclusió, amb una tesi, de que la gent que més difícil ho té sol ser la gent que aconsegueix més èxits a la seva vida, perquè és la gent que ha hagut de lluitar sempre, sempre.
Per tant, és més forta.
S'ha hagut de superar, s'ha hagut de construir, ha acumulat resiliència, no? I per tant, no només supera aquells reptes que el feien ser considerat el desafavorit, és que fa que aconsegueixin guanyar posició de força, poder i convenciment per assolir els objectius que buscaven. És meravellós aquest llibre. Se l'hauria de llegir tota Catalunya sencera.
Estava pensant que amb els llibres, amb la música, amb les pel·lícules i amb la vida, amb tot el que va passant, és com que es va enfortint la Marta Rovira, no? Diu, cloc, 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 va agafant elements de tot arreu.
Sí, la vida, de fet, és un procés de creixement constant. Però a mi el que m'ha anat bé l'exili, aquesta etapa, és per posar molta consciència a aquest creixement personal. Crec que va molt lligat amb allò que dèiem, és a dir, l'educació emocional, el creixement personal, posar consciència en el que som persones, que hem de voler viure amb tot el que som, diguem-ne, i que al final ens hem de voler sentir. O sigui, vivim en llibertat amb nosaltres mateixos. Nosaltres tenim el dret de decidir com ens sentim, com som, què volem fer de la nostra vida, i lluitem per tenir totes les oportunitats, no?, per tenir aquesta capacitat. Sí, crec que l'exili m'ha donat molts elements, tant a nivell personal com també a nivell polític, perquè a la distància... Jo faig una equiparació, faig una... Sí, a mi em venen al cap, per exemple, alguna cosa que deia la meva mare sempre, no? Quan tenies un problema i li explicaves, avui m'ha passat això, quan érem petits o adolescents, o, no? I la meva mare sempre deia, posa distància a les coses, posa distància, agafa distància. I veuràs com demà ho veuràs diferent. Allunya't una mica, relativitza el problema que et sembla que ara tens, no? I l'exili a mi m'ha donat aquesta gran oportunitat, que és de posar una mica de distància, de relativitzar, de veure-hi millor, de guanyar perspectiva, de fins i tot tenir molta més capacitat de visió estratègica. I estic molt agraïda, això. Però també estic així perquè he volgut que sigui així.
És a dir, no és només l'exili, sóc jo en l'exili.
És a dir, al final hi ha una lliçó de vida per mi en tot això, que és tu decideixes com vols viure això. I només tu decideixes com vols viure això, perquè això només depèn de tu. És a dir, a mi m'ho podien haver fet passar molt malament. Jo he estat en situacions d'incertesa brutal, sí, amb la presó a la cantonada, que encara hi és. Jo no sé com acabarà la meva etapa, ni a l'exili, ni si podré tornar o no podré tornar, ni si quan hauré de passar per la presó hi hauré de passar, però al final tu decideixes com vols viure això. A la teva vida, a la teva família, com vols invertir això políticament? I aquest decidir tu com et vols sentir, com ho vols viure, si tu vols viure com una oportunitat, si ho vols aprofitar, si ho vols positivitzar, si vols... Ets tu que ho decideixes. Perquè ens han fet de tot, eh? O sigui, no n'han tingut prou evidentment, de tancar-nos uns quants a la presó durant 4 anys, de generar l'amenaça col·lectiva que han generat, d'haver-nos volgut escarmentar políticament, d'haver-nos enviat a l'exili. Això és el que es veu. Però el que no es veu, ja ho explicarem.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Jo he canviat 7 vegades de pis.
7 vegades de pis?
Sí, ens han fet absolutament de tot. És a dir, tu has de superar el que t'estan construint. I el que t'estan construint és tu ets una criminal, tu ets una delinqüent, tu volies no, aplicar la violència, el teu projecte és violent, és excloent, el teu projecte resta, el teu projecte... No, tot això és el que han intentat explicar a tot arreu, a tota hora.
I com aconseguir no ser porosa? Com aconseguir poder posar un impermeable a aquestes frases? Com ho ha fet?
Doncs...
Reforçant-se.
Sí, clar, i tenint les coses molt clares. És a dir, tot això que diuen no és cert. Jo no sóc una delinqüent. Jo lluito per les llibertats del meu país. Jo lluito perquè la gent del meu país se'n pugui sortir millor. A mi em sembla que vivint en una república catalana, que tenint la independència del nostre país, ens en sortiríem millor fins i tot amb la relació que hauríem de tenir amb l'estat espanyol. Que ens en sortiríem millor fins i tot invertint en, ostres, en la nostra societat, amb tota la diversitat que té la nostra societat. T'has d'anar reafirmant, sí? I has d'anar aïllant tots aquests elements, però això és un acte conscient, requereix de consciència, sí? Per això deia les pors, totes aquestes pressions, totes aquestes amenaces, tot això s'ha de voler racionalitzar, s'ha de voler tractar, has de voler estar molt atent, molt amatent a què et passa i per què et passa això i d'on et ve i tu on estàs i per què ho fas, no? I llavors tornes a recuperar el teu camí i tornes a recuperar la teva enteresa de... Escolta, poden dir missa. Que al final el que faig és noble i és just.
En psicologia, diem, no és tant el que et passa, sinó el que fas amb el que et passa.
Exacte, que només depèn de tu. Oi que només depèn de tu? Doncs llavors ets lliure.
Marta Rovira. Hi ha una gran diferència entre saber el nom d'una cosa i conèixer-la. Ho va dir Richard Feynman, Premi Nobel de Física l'any 1965. Podem saber que de l'Eritacus rubecula en català se'n diu pit roig, en castellà petirrojo, en portuguès pisco de petito ruiva, o en alemany ratclen, en què al cap i a la fi el que coneixem gràcies a aquesta informació és més com pensem sobre l'ocell en diferents indrets del món i com funcionen els seus llenguatges, que no pas gaire res sobre l'ocell en si i com és. Però així comença el capítol de La sarsuela, cuina o barbària, un llibre que també ens ha triat avui, de la Maria Nicolau. Per què?
Precisament per això, pel per què. Pel per què. Perquè a mi m'agrada molt... Jo tinc una part creativa que algun dia l'hauré d'explorar.
A veure, pinta, cuina...
No, m'agrada tot.
El fa escultura...
M'encanta pintar, m'encanta escriure, m'encanta cuinar, m'encanta cantar, m'encanta teatralitzar, m'encanta tot això.
Cuina o barbària, per què ens l'ha triada?
Perquè és el primer llibre de cuina que llegeixo...
Sí?
Que explica el perquè de les coses.
Sí, senyora. D'entrada, esclar, ja he començat per aquí en comptes d'anar a buscar una recepta, clar.
Per què? Pel per què.
Pel per què.
Pel per què. Llavors, t'explica el per què. I, per tant, quan nosaltres expliquem el per què de les coses, arribem a la gent, ens fem entendre, som honestos, i fem que les coses passin. Clar, aquest llibre explica el per què. Explica el per què aquí has de posar menys farina, per què això s'ha de tractar separadament, quin efecte produeix... I és el per què. Aleshores, quan tu t'expliquen el per què, t'ho donen tot. I aquest llibre explica els perquès de les receptes, diguéssim, que hi ha. A mi m'agradaria ja que fes el segon volum i que ens expliqués més perquès de la cuina. Quan a tu t'expliquen per què passa determinades coses quan es barregen substàncies, immediatament aquest per què no queda en una recepta, no? en un guió, en uns ingredients. Immediatament allò et queda com a lògica que tu apliques a tantíssimes altres receptes. No? És com un desllorigador. T'expliquen el per què, immediatament tu comprens, entens, i això ja ho apliques a tot. Ho portes integrat a la teva cuina, a la teva vida, a les teves receptes...
Altres consideracions. Tingueu present que no és bona idea tallar un pa de pessic o una coca fins que no siguin ben freds. D'entrada, quan el pastís encara és calent, l'estructura encara és fràgil. És això.
És el per què, clar. Sí, sí.
Acabem. Marta Rovira. En un diccionari autobiogràfic d'aquí 100 anys, en una línia i mitja, al costat del seu nom, què hi dirà?
Ai, no sé pas si vull que surti el meu nom en un diccionari biogràfic.
Jo dic jo que sí. Autobiogràfic.
No ho sé, em costa bastant de...
Li diré d'una altra manera. Qui és la Marta Rovira? Com l'explicaria algú de l'altra punta del món? Què dius? Què és, home? Qui?
Jo crec que és una persona lliure, que fa de mare molt feliç i que li agradaria... que el seu país pogués ser el que volgués ser.
Marta Rovira, moltes gràcies per l'enorme generositat que ha tingut avui aquí al divan.
Amb vosaltres, per venir fins aquí.
Gràcies, de debò.
Una abraçada.
Gràcies. Gràcies a les companyes de premsa d'Esquerra que ens han ajudat. Els equips de mitjans tècnics i digitals de la Corporació de Catalunya Ràdio, Matilde Seoane, aquí gravant el so a Ginebra, amb en Jordi Gelabert, també aquí en la gravació d'imatges, amb Josep Lluís Santissó, al muntatge de so, amb la Susana Ortega, que ho ha coordinat, amb la col·laboració de Martí Ferrero en el guió. Soc Sílvia Coplo i em sento avui molt agraïda d'haver pogut tenir aquesta conversa al divan de Marta Rovira. Gràcies.
Compte amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons. Compte amb mi els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compte amb mi. I tu i jo
fins que se't curin les ales. Jo seré aquí espantant els teus malsons.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.